Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Nova mobilització per la falta de places de P3 al centre i a la Creu Alta. Un grup de famílies s'han concentrat a la plaça Sant Roc per denunciar que no podran escolaritzar els seus fills a cap escola de la seva zona. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Des de serveis territorials apunten que són casos concrets d'aquests dos barris i que han suposat l'atorgament de 13 places d'ofici. En aquest sentit, el seu director, Jesús Vinyes, assegura que alguns centres poden absorbir aquesta demanda.
Nosaltres, quan mirem una zona i agafem zona centre i zona de Creu Alta, nosaltres hem de veure que la proximitat no només és una pròpia zona, o sigui, una persona de la Creu Alta pot estar tan lluny d'una escola del centre, del sud, com pot ser el Joanot o l'Isanda, pot estar més lluny que no pas d'una escola com el Font Rosella o una escola del Gaudí o el Torre Guitarra, que són escoles que estan fan frontera.
Al conjunt de la ciutat hi ha 89 places vacants de P3.
Tornen les festes majors, revetlles i festes populars.
És la principal novetat de la relaxació de les restriccions que entren en vigor avui. També s'amplien els aforaments en fires, congressos i cerimònies civils i religioses, que passen del 50 al 70%. Les mesures arriben quan l'evolució epidemiològica segueix sent positiva.
El Festival de Cinema de Terror de Sabadell ja prepara la seva 10a edició.
Així ho ha confirmat des de l'organització just després de tancar l'edició 9.5, que es va fer durant tota la setmana passada amb una reducció del publica la meitat respecte a l'edició anterior. Tot i aquest descens, es fa un balanç positiu tenint en compte el canvi de dates, horaris i espai.
En esports, Antonio Hidalgo i José Manzanera condicionen la seva continuïtat al Sabadell de cara a la pròxima temporada a l'oferta econòmica del club.
Tots dos esperen conèixer el pressupost definitiu després del descens per saber les condicions amb què seguirien com a tècnic i director esportiu respectivament, unes dades que podrien arribar al llarg d'aquesta setmana.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb la Rocío García a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 25 graus a Sabadell, temperatures que s'han enfilat considerablement respecte a la setmana passada. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Xavi Soler, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs la situació meteorològica d'aquest dilluns, pel que resta de jornada, hem de continuar parlant d'aquests valors de temperatura que ja són una miqueta més alts en general que no pas la jornada d'ahir, i tot plegat amb aquests valors que pràcticament oscil·len entre els 25 i 30 graus a tot el territori, una miqueta més baixes al Pirineu, però és que fins i tot amb màximes que superen aquests 30 graus cap a punta Ponent i la vall de l'Ebre. També esperem que es formin alguns ruixats cap al Pirineu i comarques de l'interior de Girona, que també poden anar acompanyats d'alguna tamborinada al llarg de les properes hores. De cara a demà, situació molt tranquil·la, domini del sol, alguns núvols d'evolució durant la tarda, però no n'esperem cap tipus de precipitació. Això sí, la temperatura màxima podrà pujar una miqueta i fins i tot a Ponent i vall de l'Ebre els valors màxims podran fregar els 34 graus. De cara a dimecres podríem tenir algun feble ruixat a punts del Pirineu, d'altres punts també de forma més aïllada del nord del país i temperatures que seran similars o una miqueta més baixes. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la B30, 1,5 km a Barberà en sentit sud i 2 km a Cerdanyola en sentit nord. A la P7 també el seu pas per Barberà, 2 km de cues en sentit Barcelona. I ja a Barcelona, trànsit dens a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits. Un grup de famílies del centre i de la Creu Alta s'han concentrat aquesta tarda a la plaça Sant Roc per protestar contra l'assignació de places de P3 de cara al curs que ve. Les famílies d'aquestes zones denuncien que no podran portar els seus fills en cap dels centres escollits. Només tenen dues alternatives: confiar que al setembre Inspecció resoldrà el seu cas com ells volen o conformar-se amb una plaça assignada d'ofici. Segons els serveis territorials d'educació, s'han hagut d'assignar 13 places d'aquest tipus en famílies de la zona.
Però acceptar aquestes places no és el final de la lluita, així ho ha assegurat un dels afectats del centre, Benet Medina.
Nosaltres ara tenim una plaça, però que tinguem una plaça no vol dir que nosaltres vulguem anar a aquesta escola. Podem fer una preinscripció, demà farem una reclamació, perquè a partir de demà es pot fer reclamació, a la OME i als serveis territorials, demanant això que estic dient, que nosaltres creiem que si hi ha centres concertats, com és en Sant Nicolau, per exemple, que han augmentat a 25 la seva oferta, perquè en l'escola pública no es pot.
El director de serveis territorials, Jesús Vinyes, lamenta la pressió que pateixen el centre i la Creu Alta i ho considera una mala notícia.
Nosaltres això no ens sembla una bona notícia. Sincerament, ens sembla que la millor notícia és una distribució equitativa de l'alumnat. no una concentració d'alumnes en el centre de la ciutat, que ens sembla que té un element de segregació evident, no? Bé, nosaltres anem treballant amb aquesta situació, però encara aquesta situació no és massiva, ni molt menys, eh?
Vinyes insisteix que al conjunt de la ciutat hi ha 89 places buides i que molts centres es troben a la frontera entre el centre i la Creu Alta i podrien acollir aquesta sobredemanda. En tot cas, confia que la situació es podrà resoldre a mitjà termini amb la configuració de noves zones escolars.
Encara en educació, l'Institut Agustí Serra ha reprès avui les classes després de la suspensió de divendres en senyal de dol per la mort d'un alumne de 15 anys ofegat al riu Ebre. Des del centre han assenyalat aquesta emissora que la sensació de normalitat no ha tornat a les aules, però que s'ha decidit reprendre el dia a dia per tirar endavant.
Tot i això, el suport psicològic es mantindrà fins a final de curs, com ha assenyalat Vinyes.
Si s'allarguen el temps, aquesta setmana el tindran i aniran el divendres es va fer la part més d'impacte, per dir-ho d'una manera. I ara, diguéssim, es anirà fent un seguiment. Aquí hem de veure l'alumnat, queda molt afectat, però el professorat també és molt, molt difícil, ja no dic pels que estaven allà, que havien fet aquesta excursió al Delta amb els alumnes, que és una situació molt difícil.
Des de Serveis Territorials també han ofert atenció psicològica a la família de la víctima. Així mateix també han assumit els tràmits i les despeses que va suposar el trasllat del cos del jove.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
La millora sostinguda de la situació epidemiològica fa que, mica en mica, es vagin fent passos cap a la normalitat. Avui han entrat en vigor noves mesures a Catalunya que suposen un nou relaxament de les restriccions de la pandèmia. Entre les principals novetats hi ha que es poden fer festes majors, revetlles i festes populars. També s'amplien els aforaments, que passen del 50 al 70% en congressos, fires, cerimònies civils i actes religiosos.
Francesc Xavier Ferrés, mossèn de la parròquia de Sant Fèlix, celebra poder recuperar una certa normalitat. Creu, però, que en el seu cas, que l'aforament del santuari sigui més gran, no els afectarà.
Tots tenim ganes d'una certa normalitat, no? Per tant, totes aquestes mesures, que com eixample una miqueta, totes són bones. A nivell d'afectació, nosaltres, a la nostra parròquia en concret, a Sant Fèlix, no ens ve massa, perquè és una església molt gran i, per tant, poques vegades hem tingut que reduir... O sigui, poques vegades hem hagut de tancar portes, per dir alguna cosa. Alguna celebració, algun enterro d'aquests de gent molt coneguda d'aquí, sí, hem hagut de posar gent a la porta perquè doncs, havien de ser comptades les persones que entraven, però habitualment en les misses de cada dia o de diumenge les llistes programen perquè ja amb el 50% és que cap perfectament tota la gent que tenim de sobres.
A banda d'aquests canvis, des d'avui qualsevol viatger, vingui d'on vingui, pot entrar a Espanya. Ara bé, els turistes hauran d'estar completament vacunats com a mínim 14 dies abans d'arribar o bé portar un test negatiu o un certificat conforme han passat la malaltia.
Obertura progressiva i mesures de protecció perquè el taulí no es torni a omplir de malalts Covid-19. Aquestes són les recomanacions que fan el CAP i la directora del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital de Sabadell, Manel Cervantes i Marta Navarro, després de la millora que ha experimentat el centre sanitari en els últims mesos.
Hores d'ara només resten ingressats per Covid-19 al taulí una quinzena de pacients, dels quals 6 continuen a l'UCI. A més, en els últims 15 dies, l'hospital només ha notificat una mort a conseqüència del virus. Per mantenir la tendència positiva, els dos professionals reclamen no abaixar la guàrdia, sobretot aquelles persones que no tenen la vacuna o no han rebut la pauta completa. Marta Navarro.
Realment, perquè la vacunació sigui efectiva, és important tenir les dues dosis. Sí que hem trobat aquestes últimes setmanes alguna persona que portava una única dosi, no?, i que no ha sigut prou, no?, com per intentar evitar, com per evitar finalment doncs, que agafessin la Covid. Vull dir que la protecció, com ja se sabia, és realment molt major quan ja tens la vacunació completa.
Precisament a Sabadell aquest dilluns hi ha 85.972 persones amb la primera dosi, mentre que 48.400 sabadellencs han completat la pauta. Pel que fa a la resta d'indicadors de la pandèmia, la incidència acumulada 14 dies ha tornat a baixar i ara és de 81 casos per cada 100.000 habitants. En canvi, el risc de rebrot i la velocitat de contagi han pujat fins als 78 punts i al 0,96 respectivament. En relació a diumenge, Sabadell ha notificat 6 positius més de Covid-19 que eleven la xifra global des de l'inici de la pandèmia als 19.413, mentre que no hi ha hagut cap defunció i es mantenen en les 561.
Notícies vespre.
El PSC ha posat en marxa un govern a l'ombra amb 15 consellers i un president alternatiu per examinar l'acció de la Generalitat. L'encàrrec de fiscalitzar el Departament de Treball ha recaigut sobre el diputat sabadellenc Pol Gibert, qui ha relacionat la bona oposició amb el bon govern.
Que una bona oposició fa un bon govern, no? I com creiem que portem durant molts anys amb mals governs, doncs el que volem també és que l'oposició estigui molt a sobre del que està fent el govern, fiscalitzar-lo, però també ser propositiu. No? També, evidentment, fer una posició contundent, dura en molts casos, però també sempre portant amb l'altra mà una proposta, una alternativa a l'acció del govern que està fent des del moment. No? I la manera més gràfica de fer-ho és tenir consellers alternatius que proposaran diferents iniciatives en diferents àmbits i que mostraran, doncs, que hi ha una altra manera de governar el país pensant en els ciutadans i en les seves millores.
Entre els objectius d'aquest govern alternatiu hi ha un pacte per la pandèmia, els fons europeus Next Generation, un acord de renovació dels càrrecs, una llei electoral catalana o la reforma dels mitjans públics de comunicació.
El tinent d'alcaldessa a l'Ajuntament de la ciutat refusa que aquesta iniciativa pretengui erosionar el govern de Pere Aragonès, del qual pensa que ja s'ha perjudicat sol amb els terminis per la investidura i amb la renúncia, diu, de consellers que sonaven però no han volgut acceptar el càrrec per no estar sota les ordres de l'altre partit de la coalició. Aquest òrgan polític sense atribucions és una figura parlamentària que s'anomena Shadow Cabinet i que existeix, per exemple, al Parlament Britànic. Aquesta no és la primera vegada que es crea un govern a l'ombra a Catalunya, ja que Pasqual Maragall va fer el mateix entre el 2000 i el 2003. A la ciutat, a l'octubre de 2020, Esquerra Republicana va crear un executiu a l'ombra com a control del de Marta Ferrés.
Segons el CIESC, el Consell Intersectorial d'Empresaris, el sector de la construcció s'està recuperant. Sabadell ha tancat el 2020 amb 688 promocions finalitzades, unes dades molt superiors a les del 2019-2018, quan en van ser 200. Des de l'organisme asseguren que la construcció fa un efecte de locomotora per a altres sectors industrials, com la fusteria o l'alumini, i també el moble.
Diuen que si s'apliquen noves tecnologies en la construcció i es contempla una major sostenibilitat amb energia neta, fins i tot es podran captar recursos dels fons Next Generation. Per Josep Milà, secretari tècnic del CIESC, el nou cicle confirma la reactivació.
És molt, molt per cicles, però veiem que hi ha una reactivació i que els habitatges, doncs, potser amb la pandèmia, doncs, hi va haver un alentiment amb el que és iniciar noves promocions, nous habitatges, però també és veritat que l'activitat s'ha anat mantenint amb el que és habitatges acabats i que es mou per cicles i llavors normalment, per exemple, si els habitatges iniciats doncs van una mica frenats, però els acabats es van reactivant, això compensa.
En aquest sentit, la nova construcció d'habitatges va ser menor a la ciutat, fruit dels estats d'alarma i l'aturada econòmica. Gairebé un 50%, ja que el 2019 es van començar 608 immobles, mentre que l'any passat se'n van començar 422. Les dades són similars en el conjunt de la comarca i la zona vallesana. Mentre que al Vallès Occidental els habitatges iniciats també han caigut un 37%, han augmentat un 90% els habitatges acabats.
Cambra Accelera és el projecte d'acceleració d'empreses emergents que ha ideat la Cambra de Comerç de Sabadell. Les anomenades startups podran apuntar-se a la convocatòria amb la qual l'ens econòmic vol atreure projectes tecnològics a la ciutat. El programa compta amb l'empresa Connector per assessorar i acompanyar aquestes companyies de nova creació a la recerca de finançament. El període d'inscripció està obert fins a l'agost.
I llavors, Karen, la Cambra decidirà quins són els 5 projectes que participen en aquesta llançadora. Durant 5 mesos, les idees guanyadores rebran assessorament de l'empresa Connector, que va impulsar Globo abans de fer una presentació el febrer de l'any que ve davant dels inversors. Ramon Albaric, president de l'entitat, creu que aquesta és una iniciativa per atraure més activitat empresarial.
Nosaltres el que pretenem és que aquestes empreses neixin o vinguin aquí a la nostra demarcació, i quan dic demarcació parlo de quelcom més que Sabadell, eh? Però el que busquem és que, diguem, aquí es vagi creant també un nucli, perquè està demostrat que aquesta tipologia d'empreses s'autoalimenten, es realimenten entre elles.
A banda d'això, la Cambra ha organitzat una missió comercial virtual a Colòmbia, Perú i l'Equador per primera vegada, amb l'objectiu de continuar donant suport a la internacionalització de les empreses en temps del Covid-19. També se n'ha previst una altra a Vietnam i Indonèsia. Aquesta és la segona missió de caràcter virtual que organitza la Cambra de Sabadell al sud-est asiàtic.
Sabadell rep més de 113.000 euros per treballar en la sensibilització i defensa dels drets humans.
Els rebrà durant els anys 2021 i 2022 procedents de la Diputació de Barcelona per projectes de sensibilització i promoció dels drets humans, fomentant la diversitat i la convivència a la ciutat, a més de treballar específicament per l'abordatge de les violències masclistes. La tinenta d'alcaldessa de Feminismes, Benestar Animal i Participació, Marta Morell, ho ha valorat així.
Estem molt satisfetes de rebre aquesta partida de la Diputació de Barcelona. Des del govern municipal treballem amb la sensibilització i la promoció dels drets humans i, a més, una part d'aquesta partida anirà destinada al SIAT per l'abordatge de les violències masclistes. Per nosaltres és imprescindible el foment dels drets humans, ja que la seva defensa implica la construcció d'un món més just, més equitatiu i més igualitari.
La major part de finançament es destinarà als plans d'educació per a la ciutadania global.
La campanya Let's Clean Up Europe ha finalitzat a Sabadell amb la recollida de 436 quilos de residus.
Les persones participants els han recuperat a diversos indrets naturals de la ciutat. Entre els dies 7 i 19 de maig, 171 alumnes de primària i ESO i 40 persones voluntàries de diverses entitats van prendre part en aquesta acció impulsada per l'Agència de Residus de Catalunya en col·laboració amb l'Ajuntament de Sabadell. La jornada Let's Clean Up Europe és una acció comuna a tota Europa.
L'Ajuntament millora voreres i escocells a la Ronda Santa Maria.
L'actuació té una durada prevista de 5 setmanes i compta amb un pressupost de 70.000 euros, just al límit del terme municipal amb el municipi de Barberà del Vallès. Aquesta millora en el manteniment urbà consisteix a renovar diferents trams de vorera, reparar 51 escocells i millorar 542 metres quadrats del carril bici.
La Generalitat de Catalunya pinta de nou tota la senyalització horitzontal de la carretera Nacional 150 durant el mes de juny al seu pas per Sabadell.
L'operació sol·licitada per l'Ajuntament va començar la setmana passada i s'acabarà previsiblement el 22 de juny. L'actuació consisteix a pintar les línies de separació dels carrils, els passos de vianants, les línies de detenció i tots els símbols, fletxes, estops i lletres que hi ha marcats a la calçada.
Tractament per prevenir la presència de la Galeruca de l'Om dins del nucli urbà avui i demà, sempre de nit.
Es durà a terme a més de 450 ohms. És un tractament fitosanitari preventiu contra l'escarbat que s'alimenta de les fulles d'aquests arbres. Aquest insecte, tot i que és totalment inofensiu per les persones, pot provocar molèsties, ja que, quan es fa de nit, les galeruques, com molts altres insectes, es veuen atrets per la llum dels habitatges, s'apropen a les finestres i entren a les llars.
I Endesa inverteix 1,3 milions d'euros en el pla anual per la campanya de protecció dels boscos al Vallès Occidental.
Un full de ruta que es vertebra bàsicament entre eixos, la neteja i la cura de la massa forestal que creix al voltant de la xarxa elèctrica, l'ús d'helicòpteres per fer termografies i vídeos HD i inspeccions visuals, així com les revisions exhaustives de totes les instal·lacions de la companyia. Endesa ha invertit prop de 57 milions i mig d'euros.
Els organitzadors del Festival de Cinema de Terror de Sabadell ja estan treballant en la desena edició del certamen, que tindrà lloc al març del 2022. Així ho ha confirmat aquesta emissora el seu director, David Garnacho.
Sí que ja hem començat a treballar-hi, ja estem buscant temàtica, dates, hem començat a parlar amb molts espais que l'any passat, que fins a l'any passat teníem habituals, i hem començat a moure temes, o sigui que sí, ja estem, tot i que sembla que puguem anar una miqueta tard, ja hem començat.
Tot plegat poques hores després que el festival hagi tancat la seva edició 9 i mig amb un descens de l'assistència respecte abans de la pandèmia.
Els canvis horaris pensats per respectar el toc de queda, noves dates i l'estrena d'ubicació explicarien la davallada d'espectadors. Tot i això, des de l'organització en fan un balanç positiu, tenint en compte que és el primer certamen després de la pandèmia i enmig de les restriccions. Així mateix veuen l'Espai Cultura com un potencial a explotar de cara a següents edicions.
Ens ha satisfet molt l'escenari aquest. O sigui que creiem que ha vingut per quedar-se. Ja veurem, l'any que ve com ho plantegem. Segurament serà un complement a la resta d'espais que teníem fins aquest any, però que ha vingut per quedar-se, això no estem segurs.
En la sessió de diumenge es van repartir els guardons del primer concurs de curtmetratges de 2020 i la segona edició corresponent a aquest any. En total s'han repartit fins a 11 premis. En l'edició del 2021 el reconeixement ha estat per Polter d'Álvaro Vicario i en la del 2020 per Nunca te dejé sola de Mireia Noguera. El premi de la crítica del jurat Blogos de Oro va anar per la pel·lícula Bloody Hell, que s'estrenava per primer cop a Catalunya.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, establecer objetivos que nos acerquen a él. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Va, que ja arribem.
Espera, no corris tant. Agafa l'escala.
Obre la finestra.
No facis tant de soroll.
Xxt, calla, que estan dormint.
Però a veure, entrem o no?
Sí, entrem. Entrem, agafem la ràdio, posem el 94.6 i...
T'agraden les sèries i el cinema? Vols passar una bona estona escoltant bandes sonores?
Cada dilluns, a 8:45 del vespre, un nou programa. Generació BCO. Volem entrar a casa teva.
Ja pots inscriure't a la Magic Line de Sant Joan de Déu. Formeu el vostre equip bombolla entre 2 i 6 persones. Poseu-vos un repte econòmic solidari i trieu el vostre recorregut. El dia 13 de juny podeu caminar per on vulgueu, pels carrers del poble, per la muntanya o des de qualsevol racó del món. Aquest any la Magic Line més que mai.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Fora de Sabadell i de la comarca, l'obertura de les fronteres als turistes a partir d'avui és una mesura prudent, segons la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto.
Defensa que va acompanyada de l'exigència d'un test d'antígens, una PCR, un certificat de vacunació o un certificat que acrediti que han passat la malaltia. A més, reitera que els 12 països que tenen obert l'accés a l'Estat tenen una situació epidemiològica sota control.
La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentat un recurs a l'Audiència Nacional contra les últimes normes que el govern espanyol va portar al Consell Interterritorial de Salut.
En un missatge a Twitter ha qualificat les mesures d'arbitràries i assegura que atempten contra el sentit comú i l'interès de tots els madrilenys.
El rebut mensual de la llum s'ha disparat un 42% interanual des de l'entrada en vigor de la nova factura l'1 de juny.
Així ho ha denunciat avui Facua, que ha atribuït el creixement als increments tarifaris de les empreses elèctriques i el nou sistema de facturació per trams horaris. L'entitat ha alertat que aquesta estructura representa un augment del preu de l'energia consumida per a un altíssim percentatge de consumidors i perjudicial.
En política, Pere Aragonès demana a Pedro Sánchez obrir una nova etapa de diàleg amb l'Estat.
Aragonès ha celebrat els passos endavant registrats com el fet que l'executiu estatal hagi reconegut la necessitat d'abordar el conflicte malgrat les discrepàncies sobre com resoldre'l. El govern ha recordat que aposta per l'amnistia i l'autodeterminació.
I el Tribunal de Comptes de la Unió Europea ha alertat que Frontex és ineficaç per donar suport a la gestió de fronteres.
En un informe publicat avui, els auditors critiquen incoherències en el sistema d'intercanvi d'informació que debiliten la seva capacitat per vigilar les fronteres exteriors. També troben a faltar que l'agència faci anàlisis de risc completes, així com auditories internes sobre el seu funcionament. Tot plegat arriba després que el 2019 la Unió Europea ampliés les competències de Frontex perquè passés de tenir un rol de suport i coordinació a exercir una funció operativa.
Moment pels esports. El Centre d'Esports Sabadell engega una setmana decisiva per definir l'estructura esportiva del club a la primera de la federació. S'espera que tant l'entrenador Antonio Hidalgo com el director esportiu José Manzanera donin el sí definitiu per complir l'any de contracte que els queda, però no han pres la decisió encara en ferm. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Tots dos tenen coll avall el fet de seguir el Sabadell, però també es troben a l'espera de saber quin serà el pressupost definitiu després del descens. Mentrestant, encara cou el conflicte entre el club i l'equip de govern de l'Ajuntament. L'última veu a pronunciar ha estat la de la regidora d'Esports, Laura Reyes, que creu que la Junta d'Esteve Calzada ha de retractar-se de les seves paraules.
Nosaltres ens mantenim amb la nostra posició de que nosaltres ara el que creiem que és convenient és que el Centre d'Esports Sabadell faci un gest i puguem acabar de resoldre aquesta tensió o digue-li com vulguis que pugui existir actualment.
Recordem que la compareixença del dimarts passat, Calzada va qualificar de decebedora la implicació de l'Ajuntament, a qui acusava de no haver pagat encara la remodelació de la gespa o de no fer-se càrrec amb el descens de les despeses de llum i aigua de la nova Creu Alta. Això va provocar un encreuament de comunicats entre el Centre d'Esports i el govern municipal.
D'altra banda, el Centre d'Esports ja està dibuixant la campanya de socis 2021-2022. Dijous al vespre, a la nova Creu Alta es gravarà el vídeo promocional i el club ha obert les inscripcions per tots aquells que en vulguin formar part. Tots els participants s'hauran de sotmetre a un test d'antígens com a mesura anticovid.
Instagram @ Ràdio Sabadell. Segueix-nos.
La segona B de futbol sala tindrà la temporada que ve tres equips sabadellencs. A l'Escola Pia i al Club Natació s'hi ha afegit ara l'Amics del Pou Insercat, que ha certificat l'ascens amb el triomf sobre les Corts en el play-off per pujar disputat a Santa Coloma.
Victòria per un ajustat 4-5 i havent de capgirar un 2-0 en contra. Un dels artífecs de la remuntada va ser Dani Salgado, qui jugava el seu últim partit en actiu.
Venia aquí para, por lo menos para intentarlo, que me iba a dejar todo, creo que lo he demostrado, lo hemos conseguido. Pero el mérito que tiene este equipo, que han comido desde abajo año tras año subiendo, los que están aquí, los que estaban hoy en la grada, como muchos jugadores que he visto, como Julio, como Totti, como Cuki, como muchísimos, pero el barrio Teo, ese hombre que se desvive por nosotros, un placer y la verdad que encantado.
Amb empat a 4, l'encarregat de decantar la balança i donar l'ascens al seu equip va ser Raúl Martín, culminant de forma magistral un contraatac.
Ya bajé muy de golpe ahí en el Open de Primavera, aquí en Sabadell. Y bueno, no me salió como esperaba la final. Pero bueno, he conseguido ir mejorando en las competiciones siguientes y pues hasta ahora.
És el quart ascens en 5 anys per aquest ambiciós projecte de refundació del Club dels Marinals.
5 medalles és el balanç que ha obtingut el Club Natació Sabadell al Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona. El certamen, celebrat a les instal·lacions del Sant Andreu, tancava el circuit Mare Nostrum de natació.
El resultat més destacat de la delegació del club va ser el rècord d'Espanya a la prova dels 100 lliures de Sergio de Celis, amb un temps de 49 segons i 8 centèsimes. El mallorquí ha explicat aquest migdia a Ràdio Sabadell la progressió feta en les últimes setmanes.
Volem potenciar algú que crec que estem una mica lluny, que és sentir-se un club de Sabadell, perquè realment sembla que el fet que estiguem a uns quilòmetres, que tinguem la fortuna d'estar en una zona fantàstica, en un entorn fantàstic, pues som un club de Sabadell i volem establir vincles amb la ciutat.
No el podem escoltar ara mateix, el jove Carles Coll també va ser el segon als 200 braça millor marca personal. A la mateixa prova, Marina Garcia va pujar al tercer calaix del podi i Cata Curró va arrodonir l'última parada del Mare Nostrum amb dos bronzes més als 200 i als 400 estils.
I el Cercle Sabadellès ja té nou president, és el que sentíem abans, Joan Carles Riba, que ha agafat el relleu de Jordi Andreu després que la seva candidatura Tots Junts Som Cercle s'imposés clarament en els comicis celebrats aquest cap de setmana.
A més d'un 70% dels vots, Riba no va donar opció al grup que encapçalava Ramon Casals. Moment de canvi ADN Cercle. El nou màxim mandatari de l'entitat assumirà el càrrec a partir del dijous per començar a traçar les línies mestres del seu programa durant els pròxims 4 anys. Entre elles, la de potenciar el sentiment de pertinença de l'entitat. Altres actuacions previstes inclouen l'ampliació del recurs social, la redefinició dels estatuts o el manteniment i ampliació de les pistes de tennis i de pàdel sense assumir despeses que posin en risc l'economia del Cercle.
Més qüestions en format més breu. El Tour de Suïssa, Mathieu van der Poel, guanya la segona etapa en final a l'Agen.
El neerlandès ha estat el més ràpid d'un reduït grup de ciclistes en una jornada marcada per la pluja. El sabadellenc David de la Cruz, de la seva banda, ha entrat lluny de les posicions capdavanteres, en 60è lloc a 3 minuts del vencedor. A la general, el suís Stefan Kung és el líder i el d'Espronceda és 77è. Demà el pilot afrontarà 185 quilòmetres amb la línia de meta a Fabnau i amb dues cotes de muntanya pel mig.
I en vol l'Or Gràcia jugarà el títol de la Copa Catalana Femenina en l'últim partit.
L'equip verd i blanc es va imposar a la pista del Joventut en vol Mataró per 20-27 i s'ha situat segon amb 4 punts, dos menys que el Sant Vicenç, líder imbatut. L'última jornada enfrontarà tots dos equips aquest dissabte a la pista rival. Les de Carol Carmona estaran obligades a guanyar si volen aixecar el trofeu.
Un minut per 8:15. Posem punt final a Notícies Vespre d'aquest dilluns 7 de juny. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el cafè de la ràdio. Però ara no marxeu, a 9:15 arriba el Generació BCO i a 9:15 el Xocolata Express. Que acabeu de passar un bon dilluns. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.